Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som divendres 18 d'octubre de 2024. Obrim aquestes 3 hores diàries de ràdio en clau Alt i Baix Penedès, que finalitzen a les 12. Som un equip extens, repartit per 4 emissores. Tenim gent a Ràdio Sant Sadurní, a Canal 20, Ràdio Lèrdola, a Domenys Ràdio i a Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Plegats, entomem aquestes 3 hores de ràdio que seguiran després del sumari amb la previsió meteorològica que signa un parell de cops a la setmana. També cada divendres, al Marc Paredes. I després del temps, els esports de divendres. Una prèvia ràpida amb els 4 partits bàsics del cap de setmana i una entrevista. Avui amb Sergi Bursa per festejar el segon aniversari del Bursa Padel. A 2:15, 5 minuts per escoltar l'actualitat de les nostres comarques, el primer flash informatiu d'aquest divendres. Sou teatreros? La nostra gent gran, per exemple, ja ens va dir aquest dimecres a Tertúlia que sí, i molt. Doncs escolteu atentament les recomanacions que ens portarà a 2:15 la Clara Cols. I avui farem doblet teatral perquè, a banda de les recomanacions professionals que ens durà Clara Cols, a les 10, a l'entrevista ens acompanyaran el Pere Joan Ullate i la Sílvia Sellarès de la GATAP per presentar la 34a edició ja de la roda de teatre dels grups amateurs de l'Alt Penedès, que ja ha començat a rodar i que té molts mesos de teatre per davant. A 2:15, de nou 5 minuts per l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen què passa aquest divendres als nostres municipis. És divendres i no hi pot faltar la gent del detall després d'aquest segon flash amb un parell de propostes de cap de setmana. D'una banda, el Big Draw, la gran festa del dibuix que Vilafranca celebra aquest dissabte a la tarda. Ens ho explicaran la tècnica del Servei de Cultura, Sílvia Amigó, i una de les il·lustradores participants, l'Anna Mungai. I de l'altra, el BPFES, el Baix Penedès Festival, que se celebra també demà al Vendrell i que ens explicarà el Joan Manyé. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després d'escoltar el butlletí i posar-nos al dia amb les estrenes cinematogràfiques que desembarquen aquest cap de setmana a la cartellera i que ha seleccionat la Fanny Vivar. A 2:15, última cita amb l'actualitat. Aquests 5 minuts per actualitzar-nos del tot, saber què passa aquest divendres i anar tancant paradeta. Els divendres ens agrada acabar amb una conversa, amb calma, distesa, i avui qui s'hi asseurà aquesta entrevista final del Penedès en xarxa és un sadurninenc, el Pere Vàries, com a nou director tècnic i seleccionador espanyol d'hoquei patins. Aquest és el nostre menú radiofònic per aquest divendres. T'animes?
El
del temps.
Com serà el cap de setmana? És el que tots volem saber. I el Marc Paredes té la resposta. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs després d'un dijous que va estar marcat per la inestabilitat i també per les precipitacions, que van ser disperses, però localment doncs ho van fer amb certa intensitat, com per exemple a Torrelles de Foix, on van caure més de 24 litres en menys de mitja hora, o també a Sant Quintí de Mediona, més de 34 en aquest sector. Doncs avui encarem el divendres i ho fem ja amb un temps i un cel molt més estable, marcat per el domini majoritari del sol, tot i que ara a primera hora encara mantenim alguns núvols, que sí que persistiran pràcticament durant tot el dia, tot i que de cara a la tarda doncs, fins i tot es podrien obrir algunes clarianes més, però avui tindrem un panorama força variable i sense l'espera de precipitacions. A partir d'aquí, el que podem esperar és un cap de setmana doncs, força tapat demà, però també amb algunes ullades tímides de sol i amb unes temperatures que tendiran a baixar. Per tant, l'ambient aquesta propera matinada i també el dissabte i el diumenge serà de tardor. Per tant, tornarem amb aquest ambient de tardor que aquests darrers dies no l'hem tingut perquè realment hem tingut unes temperatures força elevades. I ja no veiem canvis a la vista. De cara demà a la tarda, sí que encara tindrem més estones amb sol, tot i la nuvolositat del matí, i diumenge doncs mantindrem aquest panorama doncs també de cel variable, però amb el domini també majoritari del sol. De moment no veiem canvis a la vista, haurem d'estar pendents a més endavant, però sembla que la segona quinzena del mes d'octubre, de moment, un episodi de pluja d'aquests considerables, de moment no el veiem. Això és tot, bon cap de setmana!
Els esports.
Divendres és sinònim de prèvia esportiva, per això després del temps us apropem cites de quilòmetre zero destacades del cap de setmana i una entrevista que avui dediquem al pàdel, i és que bufarem les espelmes amb el Bursa Pàdel de Calafell. Abans, l'Eli Jiménez ens apropa la prèvia des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, doncs, efectivament, que serien els divendres sense la nostra prèvia esportiva. Uns minutets que, com sempre, arrenquem amb el futbol. I és que el Vilafranca rebrà diumenge el Camp Vidalet a partir de les 12 del migdia en la cinquena jornada de la Lliga Elite. Ho farà després d'encadenar una victòria, dos empats i una derrota en aquesta arrencada de temporada. I en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de l'Hockey Lliga en una setmana en què, recordem, hem tingut jornada intersetmanal dimecres amb tripleta de victòries pels equips penedesencs. El Noia doblegava el Vic per 4-1. El Calafell guanyava el Caldes per 1-3 i el Vilafranca s'imposava l'Alpicat per 2-1. I ara traiem agendes per apuntar ja els enfrontaments del cap de setmana i és que tornem a tenir derbi penedesenc, en aquest cas entre Calafell i Vilafranca. Serà demà mateix a 8:15 del vespre al Joan Ortoll i a la mateixa hora el Noia rebrà la visita del Caldes. A hores d'ara i amb només dues jornades disputades, el Calafell és un dels tres equips que ha sumat dues victòries, juntament amb Barça i Liceu. Esperem que continuï aquesta ratxa i, per què no, que s'hi sumin també Noia i Vilafranca. I Cati fa vermella perquè aquest cap de setmana arrenca l'Hockey Lliga Plata amb el Vendrell en el grup nord com a representant penedesenc. S'estrenarà demà també a 8:15 del vespre, en aquest cas a Sant Feliu. Molt atents, doncs, demà el que passi a partir de 8:15 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní, al Joan Ortoll de Calafell i al Pavelló d'Esports Municipal Francesc Cassart de Sant Feliu de Codines. I anem ja, com cada divendres, amb l'entrevista esportiva. Uns minutets que avui dediquem al pàdel. I és que el pàdel vilarenc Vallbursa de Calafell celebra el seu segon aniversari i nosaltres avui volem bufar les espelmes amb ells i saber-ne més. Per això anem directament fins a Domens Ràdio, on ens espera ja la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs sí, per això ens hem vingut al Nàutic, aquí a Calafell, i estem amb la persona que tu comentaves, amb el Sergio. Molt bon dia, Sergio.
Bon dia, Lourdes. Encantado.
Primer de tot, vau fer la setmana, fa dues setmanes ja, el segon aniversari. Quina és la valoració?
Bueno, la verdad que es muy feliz. Dos años de vida aquí en Vilarenc, unos mesecitos aquí en el Náutico, pero la valoración muy, muy bonita. Tanta gente que se ha sumado a lo largo de estos dos años, no podemos estar más que satisfechos.
Tu venies d'altres llocs, havies estat a Reus, a Coma-ruga, i fa dos anys és el que passa perquè aterris aquí al Vilarenc.
Bueno, estudié, como dijiste, pasé de Bellvei a Reus, después estuve en Torredembarra varios años deambulando por clubes, la verdad, adquiriendo experiencia, y estuvimos en una sociedad en Coma-ruga durante cuatro años, que como todas las sociedades a veces se acaba, un proyecto que se terminó, y a raíz de ahí empezamos a buscar con Ana sitios donde encajaríamos, donde podíamos, también nuestra empresa es lo que es, Ana y yo, no somos más, entonces no es una pyme, es una mini pyme, entonces, bueno, salió un par de ideas y el Vilarenc es el primero que salió a flote, la verdad eran cuatro pistas que estaban ahí un poquito apagadas, pero Sergio Montero, que era el dueño, nos ayudó mucho en la concesión, en adquirir la concesión. La verdad que nos echó una mano muy importante. Y a raíz de ahí pudimos empezar la explotación de Vilarenc. También los que regentan la concesión, el Vilarenc Aqua, encabezado por Antonio, que es el encargado del club, nos han acogido con los brazos abiertos, así que fue todo muy, muy fácil de llevar. Pero ya digo, después de cuatro añitos en Coma-ruga, a veces se cierra una puerta y se abre una ventana.
I tant, i tant que sí. Acabeu al Vilarenc, perquè parlem amb tu, però l'Anna és l'ànima també de l'empresa, o el cor, com vulguis dir-li. Sou un tàndem molt important, tu ets el que estàs a pistes, Anna és la que porta tota la gestió i tot el que no sabem que està pendent de tot, però vosaltres s'instal·leu, és a dir, hi havia un mecanisme abans al Vilarenc, vosaltres creeu la vostra APP, i a partir d'aquí, d'apagades que deies tu, les pistes, veiem que sí, això comença a rotllar.
La verdad que sí, el furor ha sido exponencial mes a mes, la verdad que yo creo que la pata más importante que tenemos de la silla o de la mesa, como se quiera llamar, es Ana. Ningún club, no porque sea mi mujer ni mucho menos esto, ningún club tiene una persona atrás del teléfono, atrás de la gestión, como lo tenemos nosotros. Y eso es la parte más importante en una empresa o en un club, que cualquiera que llame, que pida información, que solicite ayuda, a los 30 segundos te están contestando y eso te aseguro que vale oro. Yo puedo estar en pista, estoy con los equipos, es mi faena y disfruto tanto con ella que como un niño pequeño, pero la pata más importante es sin duda la gestión. Y a raíz de ahí yo creo que el club, que tenía un potencial, porque la situación la verdad que es privilegiada, estar en el centro de Calafell, la gestión, el trato que tenemos muy cercano, el conseguir que el club sea una familia, creemos que ese es el potencial que hace que la gente ruede mucho por él, funciona muy bien.
Parlaves de quatre pistes, però fa poc, relativament poc, vau poder ampliar a dues més.
Sí, la verdad que pasó dos años, como dijiste, hace dos semanas, una semana, dos años, y parece que llevamos 10. Es decir, la sensación que tenemos con Ana es que todo va muy rápido. En un año pudimos hacer dos pistas más. Hace dos meses tenemos ahora el Club Náutico Vallbursa, que son siete pistas más, lo cual ya tenemos 13. Va todo tan rápido, pero a la vez va todo creciendo, yo creo que de forma acorde. Es decir, los equipos se van siempre sumando, evidentemente en cada inicio de temporada, cada inicio de escuelas de los niños, siempre hay niños o adultos que nos dejan los equipos, es ley de vida, ¿no? Que van a buscar otros clubes, y muchos que vienen. Y mientras que sean más los que vienen que los que se van, quiere decir que la cosa va funcionando, ¿no? Pero la verdad es que la Robera está siempre siendo positiva, va creciendo progresivamente. Eso hace que nosotros podamos tener, como somos ahora 4 monitores, es decir, al final va creciendo la gente, van creciendo los profesores y todo se va complementando.
Si això t'ho haguessin explicat el primer dia que trepitges a Vilarenc, t'ho hauries cregut?
No, quizás no tan ràpid. Yo creo que sí, que yo veía que el potencial que teníamos con Ana, por cómo tenemos las ideas claras del funcionamiento, si tenemos que, entre comillas, regalar las pistas para que los niños hagan su americana mensualmente o cada 2 meses, no es un gasto, sino que es una inversión. Tenemos ideas muy claras, o hacer un pica-pica al final de temporada, que es un dinero que sale de nuestro bolsillo, pero al final es algo que lo hacemos primero con tanto gusto y tanto corazón, que eso después es como una inversión, siempre se vuelca a favor. Y como tenemos esos valores, lo teníamos muy claro, yo sí estaba convencido que iba a funcionar. La verdad es que no tan rápido, lo que íbamos a crecer tan rápido. Es decir, las 2 pistas creíamos que iban a hacer falta. Lo de las 13 pistas salió un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado, porque este proyecto náutico viene de hace tiempo. Pero el crecer tan rápido, eso sí que me sorprendió un poco. Pensaba que iba a tardar un poquito más.
Parlaves d'americanes, parlaves d'equips. Clar, la gent que no coneix el món del pàdel no és només jugar a pàdel i ja està. Y a mí es
darle
a muchas cosas. Y a muchas cosas darle a qué ya exactamente.
Bueno, la verdad es que nosotros hacemos mucho hincapié, o a mí me gusta mucho el tema de los equipos. Tanto hay ligas, como vos bien sabés que formas parte de nuestros equipos, de la SNP, son ligas, la Liga Catalana, que es un poquito más formal. Los niños, las escuelas. Ahora hicimos el primer equipo de niños, de sub-17. Claro, eso le da un sentido de casa, de hogar, un sentido de familia, que los equipos, que no solamente es venir y jugar un partido a las 7 de la tarde, sino que vienes, juegas el fin de semana, conoces gente de otros equipos que por nivel no lo conocerías nunca porque están a años luz uno de otro, pero al final son el equipo de Vilarenc, el equipo de Nautic, y como es nuestra casa, al final te quedas a ver a Pepe, que juega a las 6 de la tarde, después Pepe viene a verte a vos porque juegas a las 4, y ese sentir, ese sentimiento de hogar, de familia, hace que sea un deporte muy, muy bonito en ese sentido, muy, muy cercano, une mucho a la gente, une mucho a las familias, por ejemplo, que sea muy simple de jugar, no significa que sea fácil de jugar, es simple para empezar, para reírte un rato, pero después hay muchos procesos de atrás. El tema de los equipos es un potencial que le da un club increíble y a la vez enriquece mucho al jugador. Ustedes mismos, si se dan cuenta de año a año el progreso que tiene cada uno, mirándolo desde fuera, que es como lo veo yo, es exponencial y eso a mí me enorgullece.
Bueno, yo no lo tendría tan claro en el meu cas. Però clar, t'haig de fer la pregunta per la nostra audiència, no ho explicaré jo, però què té el pàdel que enganxa tant?
Bueno, yo creo que lo que decía un poquito antes, para iniciar es bastante fácil, es muy simple, ¿vale? Es decir, son normas muy básicas, es una pista que no es muy grande, tener paredes no es como el tenis que pasa buscando pelotas por todo el club, es todo muy accesible, económicamente también es bastante accesible poder jugar, y hay dos puntales que siempre creí, eso ya es una opinión evidentemente muy personal, muy importantes, que engancha a las mujeres y a los niños. Los hombres somos muy básicos, muy independientes, vamos, nos dan una pelota de fútbol, una pelota de básquet, cualquier cosa, y somos felices y vamos y tiramos, somos más echados para adelante. Pero engancha mucho al público femenino y a los críos. Y eso hace que se pueda unificar mucho. Después ya vienen las familias, se juega mucho mixto, entonces, mixta no se hablando solo mujeres y chicos, sino a veces 3 chicas y un chico, o viceversa. Tenemos en el club de Vilarenc la accesibilidad a la silla de ruedas, lo cual hay muchos partidos que viene, por ejemplo, Isaac con su compañero que compite y juega él en silla de ruedas con su norma en concreto. Y claro, eso hace que sea de una accesibilidad increíble, que a veces no todos los deportes lo tienen. Uh-huh.
parlant dos anys, quanta gent s'ha sumat en aquest temps a Bursa?
Quan agarramos el club y hicimos la base de datos que teníamos, ya cogimos la base de datos que había en el Vilarenc, en la antigua Esparta, y creo que había unos 1.000 dados de alta, más o menos, ¿vale? Y ahora ya tenemos 4.700 dados de alta.
Wow.
En nuestra base de datos, en nuestra aplicación, ¿vale? Evidentemente hay un gran porcentaje que serán unos 2.000 que son de veraneo, son los malos que vienen a partir de Semana Santa y verano, pero unos 2.500 usuarios durante el invierno, es decir, que vivimos aquí en casa, que vivimos aquí en la zona, y es un número, la verdad, que es muy alto. Hemos crecido mucho, mucho. Eso está... Y claro, al final, cuando la base de datos es amplia, montar un partido, montar... es más fácil, evidentemente, claro. ¿No? Cuando tiras un partido en la aplicación y sabes que hay del nivel 1 a 2 y medio, que es un poquito más lo que arranca de iniciación, tenés 1.200 jugadores, es más fácil completar un partido, ¿no?
Claro.
Y la base de datos, la verdad que es impresionante. No la esperábamos tener una base de datos tan amplia en tan poquito tiempo.
Em resten pocs minuts, però jo et preguntaria, clar, si aquí passa el temps volant, et preguntaria quins projectes de futur que es puguin dir que no es agafin o quin és l'objectiu que teniu a llarg termini o a curt termini.
Bueno, lo primero que estamos ahora muy focalizados es con terminar el proyecto del Vilarenc, Vallbursa, que es tener nuestros propios vestuarios, nuestra propia tienda. Ya queríamos hacerlo este año, pero se retrasó un poquito. Pero es un edificio que queremos completarlo, primero por el servicio que queremos dar. Segundo, que la tienda creemos que va a funcionar. Yo creo una tienda de pádel, aunque vamos a tener nuestra propia marca, que siempre es la que manejamos. No hay en la zona muchas tiendas que se enfoquen al pádel, al tema de textil o palas y cuatro cositas más. Eso lo tenemos muy, muy en cabeza. Y creo que lo primero que tenemos que pensar ahora es en afianzarlo. Afianzarnos porque ahora hemos crecido el doble. Es decir, pasamos de 6 pistas, que ya era un número importante como club, a tener 13, lo cual somos uno de los clubes más grandes en Tarragona. Solamente hay 2 o 3 clubes que tienen más pistas que nosotros y creemos que lo primero que hay que hacer es afianzarse. Afianzarnos, ir creciendo con el tema de los equipos, afianzar la escuela. Este año la escuela pasó del año pasado, tuvimos 45 y ahora ya tenemos 70 niños. La verdad que, perdón, afianzar creo que sería el paso más a corto plazo que tenemos que hacer. Y a partir de ahí, bueno, hay un par de cositas más que tenemos en mente, pero eso sí, un poquito más a largo plazo. Ojalá que en próximas entrevistas podamos dar más cositas, más detalles.
Segur que sí. Sergio, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí avui al Plenar de Sant Xarxa. Enhorabona pels grans èxits que esteu aconseguint tant ara com tu. Y Rea continúa trabajando y estaré muy pendiente de todo el que hace.
Muchísimas gracias a vos por esta entrevista. La verdad que ojalá nos crucemos de vuelta en esta etapa porque se me hizo muy cortita y nos esperamos. Acá estamos para lo que quieran.
Gracias.
Penedès en xarxa.
Amb Maroon 5 i aquest What Lovers Do, arribarem al flash informatiu. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Let the house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Èxit posa en relació l'oferta formativa amb les necessitats del teixit productiu en la primera Fira de les Professions del Penedès. La Fira de les Professions del Penedès, Èxit, està tenint lloc aquests dies 17, 18 i 19 d'octubre a Vilafranca, amb la voluntat d'ajudar els i les visitants a descobrir vocacions o interessos per orientar el seu futur formatiu i professional. Hi participen 33 empreses i 12 centres formatius, tot posant en relació els diferents estudis que s'imparteixen al Penedès amb les necessitats del teixit productiu d'aquest territori. El públic principal de la fira estan sent els estudiants de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, tot i que Èxit té un caràcter obert i també s'adreça a joves que han abandonat els estudis, persones que volen ampliar o diversificar la seva formació, que estan interessades a fer un canvi de rumb professional o que busquen feina. L'Ajuntament de Sant Sadurní celebrarà el proper dimarts el ple extraordinari d'ordenances fiscals de Sant Sadurní, en què el govern té previst presentar una proposta de revisió a l'alça d'alguns impostos i taxes. Les més significatives, l'IBI, que tornaria a pujar un 5% i un 10% a les grans empreses. La taxa de la brossa s'incrementarà un 67% per donar compliment a la llei de residus, que exigeix que la taxa cobreixi el 100% del servei. Així, la taxa de residus domèstica, que ja va augmentar un 20% aquest 2024, s'enfilarà fins als 297 euros, el doble que fa dos anys. Els abonaments individuals i familiars de la piscina també pujaran un 5 i un 10, respectivament, i s'incorporaran algunes actualitzacions i revisions tècniques a d'altres ordenances municipals. Festa del Most a Castellví de la Marca aquest cap de setmana. Un dels centres d'interès de la Festa del Most de Castellví serà la Fira Enogastronòmica, de 7:45 del vespre a 12:15 de la nit a la plaça Generalitat. Es podran degustar els caves i vins dels principals cellers del municipi, així com degustació de platets elaborats pels restauradors de Castellví de la Marca i restaurants convidats. Abans, a 1:15, es programa el maridatge al festí, un tast de territori, amb Caram Caram a Vila Morgades. I a 9:15 hi haurà la sortida del Rodacellers, des de la plaça Nova. És una passejada en bicicleta pels cellers del municipi, amb degustacions a l'arribada als cellers. L'històric Trail de Calafell, una carrera de muntanya que passa pels elements més destacats del patrimoni històric i natural del municipi i que s'ha disputat aquest diumenge, ha recaptat 1.125 euros per la Fundació Inversió Duplicació del Cromosoma 15Q. La prova, que ja va esgotar els dorsals previstos i va haver d'ampliar per l'atractiu que té per esportistes i veïns, ha estat una festa de l'esport que ha recorregut el municipi. Els organitzadors ja van destacar que destinarien els beneficis a una causa solidària que enguany ha estat la Fundació Inversió Duplicació del Cromosoma 15Q.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Teatro del Bo és el que ens porta sempre que ens visita la Clara Cols al Penedès en xarxa. Bon dia, ben tornada, Clara.
Hola, molt bon dia.
Tenim la temporada en dansa ja a tota màquina, podríem dir, i el que et deu costar és triar.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè a més hi ha hagut moltes estrenes ara al setembre, ja en vam parlar, estrenes i reposicions, i ara ja la cosa comença, doncs, això, a agafar ritme, coses que doncs, segueixen en cartell, d'altres que es van estrenant més puntualment. Clar, el setembre sempre és molt bèstia, no?, perquè ja s'estrenen moltes coses noves, molts teatres fan apostes grosses per aquestes dates, i ara, octubre, diguéssim, doncs algunes encara segueixen les del setembre, alguna estreneta nova, però déu-n'hi-do, ara hi ha molta activitat. Ja ho sabeu, que aquesta època de tardor i després sobretot el gener és quan hi ha més, bull més la cartellera, però vaja, sempre podeu trobar un munt de coses, ja ho sabeu.
Tu que ets de l'ofici, com és que algunes propostes estan 15 dies i d'altres ja entenc que si hi ha públic pots estirar, no? Però clar, també és una qüestió de calendari, de compromisos, però n'hi ha que estiren i estiren, que comencen amb unes dates, si funciona, prorroguen...
És clar, és una mica complicat perquè també la dinàmica de la cartellera, per exemple, que sé, a Madrid funciona totalment diferent, que a Madrid hi ha espectacles que estan durant mesos i mesos, inclús anys, no? A Barcelona no passa tant això de tant de temps, sinó que, bueno, per una qüestió també de públic, les sales potser més grans programen durant més temps produccions que saben que tiraran, no? Però molts cops no s'atreveixen tampoc, a no ser que sigui en la seva època, no? L'Estranya Pareja, o poder un Joel Joan amb l'Escape Room, que sí que són produccions que saben que tiraran llarg, o el Mago Pop. Però les altres, tot i que siguin coses potents, tipus, jo que sé, una gavina, o les programen 2 mesos, molts cops s'exhaureix, i llavors les reprogramen també més endavant, la temporada que ve. I clar, es crea com una dinàmica una mica estranya, no? Perquè hi ha gent que corre molt a comprar les entrades per no quedar-se sense, llavors d'altres que anem més a última hora ja no troba res. També depèn molt dels actors i les actrius, no?, que hi participen, perquè tenim un petit star system d'actrius i actors que repeteixen en moltes obres, perquè evidentment tenen molt de talent, però bueno, que estan en molts llocs, i llavors també s'han d'adaptar molt a les programacions, a la disponibilitat d'aquests equips. I amb tot això, doncs, van fent. I llavors, sales més petites, a vegades produccions que podrien tenir més recorregut, clar, es queden amb aquests 15 dies o 3 setmanes, que no dona temps tampoc, perquè no hi ha prou temps com perquè hi hagi un boca orella i que s'ompli, no? És complicat, aquest tema dels timings. I a més, clar, heu de pensar que, ja, suposo que tothom n'és conscient, no?, però clar, fins que per estrenar un espectacle hi ha una feinada per aquella hora i mitja que tu t'asseus allà i que et pot agradar més o menys, però realment hi ha una feinada allà de mesos i de... que penses, ostres, només per 2 o 3 setmanes és dur. Però bé, són les dinàmiques aquestes també del mercat, que es va movent molt, molt de pressa.
Però després hi ha petites alegries, com la que heu tingut a la sala Flyhard amb el peix kiwi.
Sí, sí,
que
sí.
Està tenint una segona i una tercera vida.
Sí, sí, ara està tornant a l'Espai Lliure, allà a Montjuïc. I sí, a vegades és això, espectacles que... Això potser no s'havia vist tant temps enrere, ara s'està veient bastant en coses grans i coses també més petites. Espectacles que han tingut el seu recorregut, després tornen temps després, que al final també té molt de sentit, no?, perquè estem parlant aboques molt d'esforç humà i també econòmic, i moltes ajudes també públiques en totes aquestes produccions, que penses, ostres, donem-li una rendibilitat, però no només econòmica, sinó que també ho vegi el màxim de gent possible, no? També sales com això, com a l'Espai Texas, o altres sales, per exemple, el Maldà, que és petita, també estan constantment, ara tornen les dones sàvies, no sé per quina temporada tornen, però obres que funcionen, dius, mira, doncs la tornem a reprogramar, i sempre hi ha algú que no l'havia vista i que s'enganxa. I també està bé perquè, bueno, dona sentit a tota la feina feta, no?
I després hi ha Maricel, capítol a part, perquè, sí, clar... Sí. Pleguen i de moment s'està estirant.
Sí, sí. No sé si
arriben al març, em sembla.
Si us ho vaig dir l'altra vegada, fa un mes que vaig venir, que algú em va comentar, jo, la veritat és que no miro molt el que són les taquilles i no sé, hi ha gent però del mundillo que li agrada molt això, no? Mirem les espietes, perquè realment tenim un sistema molt... que tots compartim la informació de tots els teatres, de com funcionen les coses, no? I un amic meu, que és molt friqui d'això, em deia, cada vegada que s'ha fet Maricel, aquella temporada... ha repercutit en negatiu a altres sales. Perquè, clar, com que allò s'ho endú tot, doncs... Però, bueno, escolta, és un espectacle majúscul i que també està bé que tingui el seu recorregut.
Doncs aquesta temporada serà dura per la resta.
Sí, sí, una mica. No, però realment hi ha molta activitat. Abans ho comentàvem també, que te n'adones. Jo, a vegades, que miro coses i us vull recomanar espectacles, però no us els recomano perquè ja està tot venut. I això no sé si passava tant fa uns quants anys. Ara realment hi ha una... Bueno, hi ha molt de moviment això de espectadors que van amunt i avall, i moltes obres que s'exhaureixen, al Nacional mateix, també aquesta obra que us vaig parlar, Ànima, aquest musical de creació, ostres, està tot venut, queden... Realment quan diuen tot venut també a vegades...
No, sí, és així, entreu i mireu.
Sí, a vegades queda... O, clar, nosaltres com que estem aquí a Vilafranca o Penedès, fa més mandra anar, però molts cops si estàs per allà i dius, vaig a treure el nas, perquè a vegades hi ha coses a última hora que s'alliberen, o... però està tot venut, una sala gran, un musical de creació, no? I penses, no, està molt bé.
En català.
Sí, sí, sí.
Fantàstic.
Vull dir que bé.
Comencem les recomanacions d'aquest octubre a Barcelona.
Vinc amb coses una mica més petites, també ja m'agrada, sabeu que m'agrada fer la, també posar el focus en espais més petits, que segurament tenen menys promoció i menys diners per gastar en publicitat, que també al final és el que arriba molt a l'espectador, però coses molt xules que fan en sales més petitones. Us en proposo dues a Barcelona, de dues sales de proximitat, una és a la Sala Fènix i l'altra és al Tantarantana. I el primer espectacle és un espectacle que va sortir d'aquesta convocatòria que fem de les diferents sales de proximitat. Fem una convocatòria conjunta de projectes i llavors cada sala tria alguns. I aquest n'és un que nosaltres ens el vam estar mirant perquè era molt interessant, però a nivell estilístic no encaixava massa amb el que fem a la Flyhard. Però la Sala Fènix sí que encaixa molt bé, que es diu La Terreta, un caos per estimar, que és una obra de creació creat i interpretat per la mateixa persona, que és Anna Cerveró, dirigit per ella mateixa i per Genís Lama, que és una peça d'autoficció que és mig teatre documental. I és molt interessant perquè també juga molt amb aquest tema audiovisual, és una mica escena híbrida, no? I ella parla de... Ella és del Cabanyal, d'aquest barri de València, que és més que un barri, no? Quan la sents parlar amb ella, explica que el Cabanyal, la gent que és del Cabanyal no diu que és de València, diu que és del Cabanyal, no? Que és aquesta... Era un petit poble que després va esdevenir barri, no? De la zona més costanera. Seria una mena de Barceloneta...
Com
o
un
de,
barri marítim.
O de Poble Nou de Barcelona. I a més amb una cosa molt arrelada de la terra i de... Però que clar que ha viscut durant tot aquest temps un maltracte, com ha passat en moltes zones litorals i més, d'altres zones, un maltracte a nivell immobiliari, no?, de que s'han carregat aquests barris que tenien una autenticitat i una relació amb la història i amb la terra i amb l'horta. I ella en fa una... explica aquesta història, les seves arrels allà i a través d'una història molt bonica de la seva família, amb projeccions, amb testimonis en directe allà, bueno, gravats, i explica amb molta comicitat, explica una història molt vinculada a les seves arrels.
Una de les persones que hi ha assistit, un crític, deia una crítica, surts enamorada del País Valencià.
Sí, sí, sí.
Malgrat
perquè,
que el retrat
clar,
és crític,
sí,
eh? És
exacte,
un és crític.
Sí, sí, sí. Clar, també és aquesta cosa, no?, que tenen aquesta gràcia també i aquest salero, bueno, que jo ho trobo molt bonic i també és això, que té uns tocs d'humor molt interessants. I sempre està bé, també, no? I costa una mica, que així com quan vas del País Valencià o inclús a les Balears, quan venen produccions catalanes, sembla que siguin com millors, no? Inclús pels propis programadors, ells ens ho expliquen a vegades, a les Balears passa molt, diu, costa molt que ens programin a nosaltres mateixos, i en canvi ve qualsevol cosa de Barcelona i hi ha allò, catifa vermella, i dius, a veure, què passa aquí? I està molt bé també que hi hagi aquest camí a la inversa, no?, de que propostes molt interessants, tant d'un lloc com de l'altre, es puguin veure a casa nostra.
La Terreta, un caos per estimar, a la Sala Fènix, però tenim pocs dies.
Sí, només fins al 27 d'octubre.
Montem una puta barricada i aquí no entra ni jo! No ens mourem fins que no canviï l'estona! La màgia ens mou!
Ara som al Teatre Tantarantana.
Exacte. Veieu això, aquesta música, us ressonava una mica un musical, però no tan grandiloquent com un Maricel, però és Els Miserables, és una versió de també el músic Calàs, no?, diguéssim, que és Els Miserables, aquesta adaptació de la novel·la de Víctor Hugo, que és un musical que corre per tot el món i que ha fet grans fortunes. I ara també un autor que a més també és balear, que es diu Miquel Masfiol, n'ha fet una adaptació, ha fet un micromusical, són tres actors només que s'encarreguen de posar en escena aquesta peça magna, no?, del teatre musical, però amb una adaptació molt, molt peculiar, també amb molts tocs d'humor, trencant també la quarta paret i fent jugar també el públic, i tot sorgeix d'una producció, la història és una companyia de teatre, un director que agafa un parell d'actors per muntar uns miserables.
De petit format.
I arran d'això, doncs, la cosa es va embolicant, i acaba esdevenint una verdadera revolució a l'escenari i més enllà de l'escenari. I una miqueta el seu autor, el Miquel Masfiol, parlava de que una obra que a més que parla i que reivindica i que d'alguna manera posa en valor aquestes, no, aquestes zones tan, bueno, classes socials molt, molt vulnerables que es van revolucionar en un moment determinat, i de cop això s'ha convertit en un fenomen de masses, en una cosa absolutament que s'ha vingut merchandising ell mateix, no? Com una història que justament parla de la revolució de les classes populars, acaba esdevenint una cosa que genera tants diners i quasi molt, molt capitalista tot plegat, no? I fa aquesta reflexió amb aquest espectacle amb molt d'humor, amb tres actors que van fan de tot, tota l'estona, i que us recomano moltíssim.
És molt esbojarrada, oi?
Sí, 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 té aquest punt, ja us dic, i també juguen amb el públic, inclús quan arribes ja estan passant coses quan estàs entrant a la sala. Vull dir que té aquest punt èpic, però de superpetit format.
Tenim una setmana per anar-hi.
Sí, també, com, igual com la Terreta, la podeu veure fins al 27 d'octubre.
Segles i segles i segles de secret, de mite, de llegenda, de diagnòstics, de freak show, de peep show, de peces de museu, d'informes clínics, d'ombra, de silenci. Però el silenci acaba avui. Les hermafrodites ens estem trobant, ens estem reconeixent, ens estem organitzant, estem reclutant una horda d'anatomies intersex amb una missió. Cavalcar cap a un nou territori de desig, construir un nou paisatge, revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-lo.
Ara som a la platea de Cal Bolet a Vilafranca.
Sí, sí, perquè vinga, va, fem una mica més quilòmetre zero, no? Tornem una mica, que us parlo moltes vegades de coses de Barcelona, i més enllà del Besòs i el Llobregat també hi ha vida i es fan moltes coses molt interessants. I us porto aquest espectacle que podeu veure a Cal Bolet el 29 de novembre. De fet, ja us en vaig parlar i crec que fa bastant de temps, i és d'aquells muntatges, això que dèiem abans, no?, que tenen una vida llarga, perquè jo diria que es va estrenar a Fira Tàrrega poder fa 3 anys, eh? O sigui, sí, sí, que 2 o 3 anys, segur. I ha anat tenint vida, va ser una producció, una coproducció amb el Tantarantana, també, justament, i es va veure el Tantarantana en un parell d'ocasions, ara està fent gira, i crec que tornarà també a estar programada aquesta temporada el Tantarantana. És un monòleg peculiar, perquè hi ha una sola actriu en escena, que és Laura Vila-Cremer, que a més ha format part molt també de la creació de la peça, després us explicaré ben bé el per què, però està sola i no està sola. Primer, té l'acompanyament d'una persona també que manipula els audiovisuals, però que està en escena, que fa tota la part d'espai sonor i audiovisuals, que està allà també, i en algun moment interactua. I a part també, en la segona part del muntatge, apareixen projectades diferents persones que expressen el seu testimoni al voltant del que parla l'obra. I ho està fet de tal manera que sembla física que estan allà, vull dir que l'acompanyen d'una forma molt, molt propera, i és molt bonic de veure. Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig. El nom ja és potent.
Déu-n'hi-do.
Sí. Anem a intentar desgranar una miqueta de què va aquest espectacle, perquè de veritat que us el recomano molt. Primer perquè està molt ben fet i realment la Laura ho fa molt i molt bé. És molt exigent l'espectacle. Parla de la rebel·lió del desig, parla de la intersexualitat, que és un tema, a veure si us ho explico bé, perquè jo quan vaig veure l'espectacle tampoc no coneixia massa les persones intersexuals, intersex, és aquesta I que trobem dintre del LGTBI, plus, no,
Q+,
doncs aquesta I que a vegades penses això que és, són les persones és intersex, que he buscat aquí per explicar-vos-ho bé, això es dona, la intersexualitat es dona quan un individu presenta uns genitals externs de forma ambigua. O sigui, pot posseir un tipus de genitals que no siguin els que, en teoria, relacionem doncs, amb un home o amb una dona. No té res a veure amb l'orientació sexual ni tampoc amb la... Amb la... D'això, com es diu? Carai. Amb la... Ui, com es diu? Quan és trans o sigui, quan una persona és trans o una persona és cis, no? La teoria de gènere, d'alguna manera. Bueno, en fi, no em lio. Sinó que d'aquesta persona simplement té doncs, una petita disfunció i què passa? Que es pot desenvolupar amb normalitat, però a nivell social, com que no és ben bé el que entenem per dona o el que entenem per home, moltes vegades es veuen abocades aquestes persones a cirurgies o a tractaments. Una miqueta, no, elles no ho necessiten per res, però perquè el món...
Per encaixar, no?
Les llegeixi d'una forma i... amb molt de silenci, d'una forma sempre molt amagada. és aquesta imatge que tenim, bueno, aquest concepte de les hermafrodites, de persones que tenen els dos sexes, que en realitat no és així, però que a més té una història, no?, i una... a nivell de mite, també ve de molt antic tot això, no? Doncs agafa tots aquests conceptes i ens els porta a l'actualitat d'una manera molt, molt divertida, alhora també molt crítica, per explicar-nos la seva pròpia experiència, perquè Laura Vila-Cremer és una persona intersexual i també ens expliquen, doncs, altres persones dintre d'aquest món les seves experiències. Però d'alguna manera per reivindicar aquesta rebel·lió del desig de cadascú, sigui com sigui i visqui la vida com vulgui, acaba sent una mena de festa, de celebració d'aquesta dissidència dels cossos, no? I realment és molt maco i té dues parts molt diferenciades, una que és més teatral, més juganera, l'altra que té aquest punt més de teatre documental, però que realment surts amb una sensació d'haver-te introduït en un món que desconeixies i que te l'expliquen d'una forma molt, molt bonica.
Rares vegades passa i he trobat que la crítica coincideix i la deixa pels núvols, mm-hmm, amb puntuacions de 9 pràcticament tothom.
Sí, sí, sí.
Que no sempre ens hem de fiar del que diuen els crítics, però aquesta coincidència, sí, és un rar avis.
Sí, té un equilibri molt bonic això a nivell teatral i a nivell també audiovisual, i ja us dic, i ella ho fa molt bé, vull dir que us convido aquí al bolet, que sempre està tot ple. Aquí encara queden algunes entrades, no massa, no us penseu. Vull dir que no us adormiu i aneu-la a veure, perquè jo crec que us ho passareu molt bé.
És Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig, i la tindrem a Cal Bolet el 29 de novembre.
Sí. Sí. Qui portaria el pes d'una vida cansada de queixes i suors si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort?
És el Guillem Albà.
Aquesta veu que sentiu, sí, és el Guillem Albà. Que a vegades el sentim i a vegades no, no? Moltes vegades en molts espectacles no el sentim per res, perquè és aquest artista de casa nostra que a més té una llarga trajectòria, també molt premiada, fent aquest teatre gestual molt propi. I que ara ens presenta un espectacle nou que es diu Tota aquesta por que ara tinc, que és una coproducció amb el Festival Grec, i que podreu veure aquí bastant a propet, a Igualada, al Teatre L'Aurora, el cap de setmana de l'1, 2 i 3 de novembre.
Per Tots Sants.
Exacte, per Tots Sants. Si no us n'aneu de pont, doncs podeu anar a Igualada a veure aquest espectacle, que d'alguna manera explica... Guillem Albà explica que va voler fer una mica un pas més. No està sola en escena, en aquest espectacle, i llavors va comptar també amb la direcció d'Andrea Jiménez, que és una creadora que últimament està treballant molt i té un llenguatge molt, molt propi. Va voler comptar amb ella, moltes vegades el Guillem Albà cou tot ell mateix, no? Però volia aquesta mirada externa. I una miqueta ella explicava que l'obra comença amb una proposta molt renovadora, perquè Guillem Albà per primer cop s'enfronta a un text teatral. No us diré quin, és un text bastant conegut, i llavors dintre d'aquest enfrontar-se amb un text, no?, aquest monòleg, ell té un accident i s'acaba enfrontant, acaba tenint un contacte directe amb la mort, d'una forma literal, ja ho veureu, i llavors, a partir d'aquí, doncs, comença a desgranar aquestes pors que ell té al voltant d'aquest tema i d'altres, però amb aquesta cosa que té el Guillem, molt poètica, també molt divertida, perquè el Guillem, doncs, ve també del món del clau, no? I ens transporta per tot aquest univers personal seu, que ja us dic, és molt interessant la conjunció entre l'Andrea Jiménez i ell, amb un espectacle que és molt, molt Guillem Albà. Vull dir que si us agrada el que fa ell i el seu estil, segur que us ho passareu bé.
No s'assembla a res del que ha fet fins ara, no entenc?
No, és bastant... Bueno, té una mica de tot, perquè combina teatre visual, humor, titelles, molt teatre de gest, que és el que ens té acostumats a fer, i la música també. Vull dir que és molt Guillem Albà, però bueno, també buscant aquestes fronteres, no, del seu propi estil, amb un espectacle que és molt bonic i que també us recomano.
I la Clara sempre cuida i pensa en el públic familiar i tens unes quantes propostes.
Sí, 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 tinc una proposta que tornaríem a anar a Barcelona, perquè a La Puntual, que és aquesta sala tan, tan petita d'allà del Born, que fan teatre, fan Puccinellis, doncs fan el Festival de Puccinellis, que ja fan la 17a edició, que es va inaugurar el 7 d'octubre, però encara podeu pescar un parell de propostes. I això, i allà el que fan és, o sigui, durant tot l'any fan programació de putxinel·lis, de diferents, a més també fan tallers, i cuiden molt tot el que és les, clar, la gent que no, jo no hi entenc d'aquest tema, hi han 1000 disciplines diferents dintre del propi Teatre de Titelles. Total, que ara a l'octubre fan aquest festival i podeu pillar encara dos espectacles, venen muntatges de diferents parts del món, venen gent de casa i també companyies internacionals reconegudes. I, per exemple, aquest cap de setmana, us ho dic així una mica a última hora, però per si no teniu plans, tant avui, 18, 19 i 20 d'octubre, un espectacle a partir de 4 anys, que a més combina espectacle i taller. Són 35 minuts d'espectacle de la Marina Baixas i la Júlia Mata, que a més si veieu les imatges són molt suggerents, que només treballen amb paper, ombres i mans. I a partir d'això combinen i creen uns espectacles superbonics i superpetitons. I són 35 minuts d'espectacle més 25 minuts de taller per nens i nenes a partir de 4 anys. Això aquest cap de setmana. Però si aquest cap de setmana no us va massa bé, doncs mireu, el 25, 26, 27 d'octubre i també 1, 2 i 3 de novembre torna el Javier Aranda, que ja havia estat allà a la Puntual, amb un muntatge que es diu Vida, que és molt bonic a partir de 5 anys, muntatge sense text, a partir de teatre d'objectes, però sobretot a partir de les mans. El Javier Aranda amb les mans construeix personatges d'una forma molt bonica i ens parla d'això, de l'esdevenir de la vida, d'una forma molt poètica, molt bonica, molt senzilla, i que us recomano molt perquè la Puntual és una sala preciosa que, si no hi heu anat, perquè us quedareu bocabadats. És una caixa de mistos, literalment, i és molt maco el que fan.
I un bonus track.
Sí, bonus track. Vinga, ja sabeu que, si no us en recordeu, si no teniu plans d'algun cap de setmana, aneu a Escena Familiar, a la pàgina web d'Escena Familiar, busqueu tal dia a veure quina obra de teatre fan i trobareu muntatges per tota la família, en moltes localitats diferents, i segur que trobeu algun planillo que us encaixa.
I acabem... Vols que votem?
Sí, vinga, va, ara. S'ha obert els Premis Butaca, es van l'altre dia anunciar els nominats d'aquesta nova edició, que és la 30ª ja. I a veure, està oberta la votació fins al, no sé si és a mitjans de novembre, ja es donen els premis. Vull dir que si voleu votar, endavant.
Votarem. Clara Cols, moltes gràcies. Que vagi bé.
Molt bé. Fins aviat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.